16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 67 de la tercera temporada 13, benvinguts al programa dels esports de fons. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard, perquè aquí, a 13, hi cabem tots, és la casa de tots i totes les apassionades i els apassionats dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i a l'equip tècnic, l'omnipresent Roger Benet i el seu equip de becaris, la Xisca Alberti i el Iker Page. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. Som-hi!
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Trail running, atletisme, triatló i esquimó. Tota l'actualitat. Sabeu què tindrem avui a 13? Voleu saber qui tindrem també avui a 13? Algú de Banyoles, algú que ha estat en 9 vegades de les 12 curses que ha fet al podi, un dels skyrunners de Catalunya més internacionals, l'Oriol Cardona. Repassarem l'actualitat i els resultats del món dels esports de fons. Tindrem espai per la tertúlia amb els habituals de la taula de 13. Tindrem Cuida't, l'espai de salut on parlarem avui amb Marc Borràs de Salo Esport. Com sempre, afegirem una cançó nova a la nostra playlist de Spotify 13 Esports de Fons. Quina serà avui? Escoltareu de ple l'Oriol Cardona. Escoltareu el repte de 13 per aquests 4 dies que tenim de festa. I ara, pugeu el volum amb cura, preparats, llestos, comencem! Repassem què ha passat. Anem amb les cròniques de la setmana. Trail Running, amb Aniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs ja tenim aquí les últimes pinzellades de la temporada, i és que amb la Ultra Trail Cape Town d'aquest cap de setmana ja tenim, ja el teníem de fet, el guanyador de l'Ultra Trail World Tour d'aquest 2019. I qui és? Doncs ni més ni menys que el que ho ha guanyat absolutament tot aquest any, el Pau Capell, que ha acabat també el Run for the Arctic. Per un aplaudiment pel Pau Capell, va. A més, ha guanyat l'Ultra Trail World Tour amb la màxima puntuació possible. Com diem, ho ha guanyat tot. UTMB, Transgran Canària, que a més ha fet triplet, Patagonia Run, Moser 100 i tot el que ha acabat corrent que no formava part d'aquest recorregut, d'aquest circuit. Ultra Trail World Tour 2019 per Pau Capell. En segona posició, Giaseng Zheng. I en tercera posició, Pablo Villa, que també una molt meritòria tercera posició. En les noies, victòria per l'americana Courtney DeWalter, que també va guanyar la UTMB, la Madeira Island i la Tarawera. Segona posició per Caitlin Gervin i tercera també per la basca Maite Mayora. Comentar l'alt nivell de corredors espanyols i catalans, perquè atenció que Ernest Ausiró, Christopher Clemente i Javi Domínguez també es colen en el top 10. O sigui que s'acaba la temporada i avui l'actualitat la deixem aquí, perquè després veureu que potser parlem amb un dels protagonistes d'aquesta temporada.
Protagonistes de la temporada, i amb tu podem parlar d'esquimo, que ja t'hi has estrenat, o...
Després, en el repte hi haurà... Aquí hi haurà temps per tot. Hi haurà temps per tot. Fins aquí.
13. Esports de fons. Love is in the air, everywhere I look around. Esquimo, amb Xavi Palaí.
Ismael Esteban ja és matemàticament el campió de l'edició 2019 de la Copa d'Espanya de ciclocross. El ciclista càntabre arriba a Pontevedra, cinquena i penúltima prova del certamen, com a favorit per tancar la classificació general al seu favor a causa de l'absència de Kevin Suárez, i no només ha complert amb els objectius, sinó que ho ha aconseguit guanyant la cursa amb gran autoritat. El desenvolupament de la competició elite femenina ha estat un frec a fred des de l'inici de la prova entre Ida Nuño i Lucía González, que s'ha acabat resolent en els últims metres de la volta final. Cap de les dues ha aconseguit escapar-se fins que en el gir final Lucía González ha imposat la seva major fortalesa per fer-se amb la glòria per davant de la líder de la Copa, que després d'aquest resultat arribarà a la prova de València amb 11 punts d'avantatge. I seguint amb aquesta modalitat de ciclisme, el Gran Premi de Ciclocross de l'Ajuntament de Colada Bicicleta Salchi ha celebrat la 16a edició, que s'ha enllestit amb la victòria de Carlos Hernández en categoria masculina i de María Fernández en la femenina. Ha estat una prova fortament marcada per l'aigua i el fang. I per últim, tanquem la secció de ciclisme amb la notícia sobre la parella formada per Albert Torres i Sebastián Mora, de la selecció espanyola. Els dos s'han hagut de conformar amb una 5a posició a la Copa del Món de Pista a Madison, on han obtingut 26 punts. Tenien clares opcions per fer podi, però una caiguda del Balear a menys de 40 voltes han fet minvar les posicions. I amb això tanquem les notícies de ciclisme, esperant d'aquí a dues setmanes l'arribada de la primera competició d'esquimo amb la Copa Andorra. Hi ha ganes, hi ha ganes.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Atletisme, amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix, i companys de 13. Doncs sí, un cap de setmana replet d'activitat. Hem tingut aquí, a Catalunya, molta cosa, però és que la seu principal la desplacem una mica més al sud, a València. Bé, comencem amb el que ha passat en el món del cross, en el cross internacional de Granollers. Granollers és, o com a mínim ha estat, la ciutat del running català per excel·lència. Tot i no tenir les comoditats de Barcelona per aplegar a grups tan nombrosos de gent, cal destacar que al llarg de l'any es llueixen en tots els esdeveniments que organitzen, com el Tast de la Mitja o el cross internacional. Tots ells de talla mundial. Actualment passen algunes dificultats degut a l'atrafegat calendari que hi ha en aquestes dates, tot just després dels crossos més importants del territori espanyol, com ha sigut Atapuerca, Sòria o Alcobendas, just abans del Campionat d'Europa de cross, que és en tan sols 6 dies, i coincidint amb la Marató de València. Tot això segueixen aguantant el tipus i sent el cross de referència per qualsevol atleta català. En l'àmbit esportiu, la 53a edició ha deixat com a guanyadors el canià Josfat Kiprono per davant de l'atleta català Ibrahim Shakir i d'Omar Oxif, que durant molt de temps ha estat afincat a la nostra ciutat, a Sabadell. Albert Uller, el primer atleta català d'origen, entrava en 11a posició a un minut del cap de cursa, però desafiant el grup capdavanter fins a falta de 2 quilòmetres. En categoria femenina, Chemutai Koek va marxar en solitari des de la meitat de cursa per arribar amb la tranquil·litat que et dona 1 minut i 11 segons d'avantatge sobre la segona classificada, Tabita Wanjiku. Rosalia Tàrrega en quarta posició i Míriam Ortiz en cinquena eren la primera atleta espanyola i catalana, respectivament. En categories menors, aquesta era la quarta cita puntuable pel Gran Premi Català de Cross. Encara els queden dues actuacions més per saber quins atletes s'adjudicaran la victòria general. Cal destacar que la setmana vinent tenim el Campionat d'Europa de Cross disputant-se a Lisboa, on 6 atletes catalans han estat seleccionats per representar la selecció espanyola en el país veí, amb la intenció de revalidar alguns títols i o podis continentals a nivell d'equip i brindar unes actuacions individuals que quedin pel record. Abdessamant Ukelfen, Said Mechal i la sabadellenca Laia Casajoana ho faran en categoria sub-23, Elia Saura i Adam Major en categoria sub-20 i Esther Guerrero en la categoria de relleus mixtes. I ens anem al món de la ruta, on jo crec que el meu company Robert Mayoral ens podrà també aportar molta informació de la Marató de València. Doncs bueno, hem tingut això, la Marató de València, però també els 10 quilòmetres de València, que han donat molt de què parlar. Però comencem per les carreres de casa, amb la cursa dels bombers de Barcelona i la mitja Marató de Figueres. La cursa dels bombers de 10 quilòmetres de Barcelona és una altra de les grans cites de Barcelona en la distància de 10 quilòmetres, que juntament amb la Mercè, la Jean Buena o la cursa dels Nassos formen un calendari espectacular. Què podem destacar d'aquesta cursa? 13.000 corredors professionals, semiprofessionals, amateurs o simplement gent que s'anima per un dia i prou van sortir a córrer i passejar pels carrers de la ciutat de la capital catalana, on es va imposar, com va ser en costum aquest any, Artur Bossi amb un temps de 29 minuts 44 segons, que suma victòries en la Mercè i Nassos per davant dels seus companys de fatigues com és Murat Munim. Marta Casanueva feia amb 34 minuts i 17 segons en categoria femenina. Destacar que el primer bomber, Daniel Álvarez, creuava la meta per sota els 32 minuts de la mà de l'històric Reyes Estevez. Això sí, ho feia vestit d'atleta com qualsevol altre. En la mitja marató de Figueres, curiós aquesta mitja marató, perquè recorre ni més ni menys que 4 municipis de l'Alt Empordà, en principi i final, al centre de Figueres. Victòries de nivell per Dimitri Serjoguins amb 1 hora 6 i Meritxell Soler, que amb 1 hora 19 té un retorn per la Porta Gran després de superar una forta lesió. I viatgem a València. Va, Robert, et deixo també el plaer de comentar-me alguna cosa, si creus que em deixo alguna cosa important. La gran cita del cap de setmana, milers de runners i atletes, per suposat, corrent per la ciutat de les arts, en busca de complir un dels somnis més preuats de l'atletisme en ruta, com és desafiar el cos durant 42.195 metres, ja sigui per acabar-la, per trencar alguna barrera mítica com les 3 hores o les 2 hores i mitja, o per buscar la mínima olímpica i el bitllet de Tòquio, com ha estat el cas d'aquest any de la categoria elite. Boom mediàtic pel que fa a Joshua Cheptegei. Re, ni més ni menys que world record en els 10 quilòmetres en ruta amb un temps de 26 minuts i 38 segons. Flipant. Flipant perquè, a més, el segon 5.000 ha estat més ràpid que el primer, marcant uns 13 minuts i 16 segons en el segon 5.000. Bé, ni amb baixada ni amb el vent a favor, jo no correria.
2.39, no, de promig?
2.39, vull dir, no vull ni dir perquè m'esgarrifo, vull dir, un quilòmetre aquí...
2.39 és 2.39.
Sí, el cinquè quilòmetre que era el més ràpid, 2.35.
Amb la bici pla i justets, eh?
No, i tant.
Doncs bé, el vigent campió del món de 10.000 metres en pista i de la Lliga de Diamant en 5.000 metres va agafar el cap de cursa a la meitat quan van passar en 13.22 i va considerar que anaven lents. Lents perquè, sí, de fet, anaven un parell de segons lents de cara a la gran gesta i es va posar davant, impressionant la determinació d'aquest jove atleta ugandès que tan sols té 23 anys. En la distància reina del dia, la marató, victòries per a la Yep en 2 hores 3 minuts i 51 segons i Derege amb 2 hores 18.30, els quals baten en tots dos el rècord del circuit. Amb aquests grans registres, la marató de València ja és la sisena més ràpida de tot el món a dia d'avui, només per darrere de Berlín, on és la seu dels rècords mundials, Londres, Dubai, Frankfurt i Chicago. Però això no s'acaba aquí, nois, ja que Mike Keegan of Bile, turc nacionalitzat, va batre el rècord d'Europa en entrar en segona posició amb 2 hores 4 minuts i 16 segons que ostentava el gran Mo Farah, que recordeu aquest nom, que ben aviat us en parlaré i és una sorpreseta. I, de fet, l'armada espanyola tampoc es va quedar curta i Camilo Raúl Santiago creuava la meta amb només 2 segons per sobre la barrera de 2 hores 10, aconseguint la preselecció de cara a la propera cita olímpica del mes d'agost i, sumant-se a la festa de les mínimes, trobem a Hussam Benabou, Ayat Lamdassen i Araiz Zarrospide. Chiqui Pérez es va quedar a les portes en el seu debut en la distància màxima i en categoria femenina Elena Loyo va sorprendre amb unes 2 hores 30.56, marca personal inclosa, quan ella mateixa reconeixia que la confiança no era ni molt menys la de les altres vegades.
I s'ha quedat a uns segons de la mínima.
Sí, una pena perquè realment dius, ostres, està en un estat de forma molt bo, potser això de la confiança que denota l'ha deixat amb un regust una mica amarg.
Cal destacar de la prova també el temps de 2 hores 11 d'un triatleta, crec que és anglès, professional, doncs ha batut el rècord de, diguéssim, en marató del col·lectiu triatleta. Tenia Emi Duatlón, el campió d'Europa de duatló, en 2.16 i l'ha rebaixat fins a 2.11.
Hostel, en 5 minuts això no és cosa petita, eh?
2.11 està a prop de la mínima olímpica, vull dir, està
sí,
a un
sí,
minutet
també,
i poc.
2.11.0 és la mínima, així està que allà
minutet,
està.
Un minutet.
Aniol, et deixo la paraula perquè crec que vols dir alguna que jo també volia dir.
Sí, sempre estem parlant aquí d'intrusismes, però és que
aquí,
hi ha un nom que, Déu-n'hi-do,
jove,
campiona d'Espanya de quilòmetre vertical, o sigui que la seva, diguem-ne, habilitat màxima és pujar com una cabra, però és que Gisela Carrión, 2 hores 43.42, i ha fet un post com dient, bueno, és que ha sigut
la primera, no volia forçar.
Fàcil, no volia forçar.
És el debut, el debut.
Bueno, és el debut.
Si veieu, va progressant cada 5.000 metres i l'últim 5.000 acaba sent el més ràpid, amb diferència.
17.43 l'últim 5.000.
Si hagués mantingut un ritme sostingut força més elevat, probablement baixava les 2 hores 40 pels temps que ella ha marcat, amb la qual cosa, el tanto, que és de quilòmetre vertical.
I tant, és que això és el que a mi m'ha... Ostres, tu!
Bueno, això és una baixada per ella.
Sí, no, està clar, però déu-n'hi-do.
Doncs fins aquí tota l'actualitat d'atletisme. Deixem per la setmana vinent el Campionat d'Europa i la sorpreseta amb Mo Farah.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Trialó amb Robert Mayoral.
Molt bones, Aleix i equip de 13. Una setmana més aquí parlant de triatló. i aquest cop ho fem una altra vegada de la mà de la franquícia Ironman. Aquest cap de setmana s'han disputat dos full Ironman, una argentina, Mar de Plata, que aquest any només tenia classificació per grups d'edat, i hem pogut veure diversos triatletes espanyols classificats, entre ells també dos catalans. Sense fer podi, han aconseguit també l'eslot per Kona 2020. I la prova estrella era la que es disputava a Western Australia amb Alistair Brownlee, que era el seu tercer triatló Ironman, i bueno, hi havia els dubtes de si aconseguiria fer bona marca, si guanyaria la prova, i no dubtaven tant de si aconseguiria l'eslot, no?
Perquè finalment després del pet, diguéssim, a Hawaii, els dubtes podien ser importants, crec jo.
Recordem que Alistair venia de guanyar l'Ironman d'Irlanda molt còmodament i rebentar bastant
una marató de 3 hores i...
llargues, sí, bueno, curtes però llargues per el que s'està rodant, i acabant 21a posició a Kona. És el seu tercer Ironman i segona victòria, i aquest cop sí que ha guanyat amb prou de solvència i amb bons conos que fan penjar por. Va sortir primer de l'aigua junt amb Appleton, el corredor local, amb 46:30, i els dos mà a mà van fer el sector ciclista sencer en 4:10, amb més de 7 minuts sobre la resta de favorits. Des del primer quilòmetre a peu a la marató, ja Alistair va posar terra de per mig i va començar a volar. No va ser una marató totalment ràpida com les últimes que estàvem veient ara, els últims Ironmans, però amb 2:43 li va tenir suficient per guanyar en 7:45, fer el seu personal best i establir un nou rècord de la prova australiana. Matt Burton va ser el segon australià, que també va aconseguir l'eslot, recordem que n'hi havia dos, i el tercer va ser Tim Van Berkel, ja sense eslot. En categoria femenina, Teresa Adam va dominar la prova també d'inici a fi, establint seves diferències ja al sector d'aigua. Recital al sector ciclista, totalment en solitari, amb un parcial de 4:32 i establint ja unes diferències de més de 6 minuts sobre la segona classificada, 14 sobre un grupet de 3 corredores més i 22 sobre l'espanyola Gurutze Prades. A la marató final, la neozelandesa controla les diferències i es fa amb la victòria amb un temps de 8:38. Sara Pampiano és segona a només 4 minuts, aconseguint també l'eslot per Kona, i la sorprenent Gurutze Prades amb el seu millor parcial a peu, 2:58, i la seva millor marca personal, 8:49, és la primera espanyola que baixa de 9 hores en distància Ironman, aconsegueix el tercer lloc, però sense la plaça de Hawaii, que era l'objectiu final. Per altra banda, Alistair Brownlee ha confirmat que a partir d'ara es dedicarà a les sèries mundials per mirar d'arribar a Tòquio una altra vegada. Recordem que és el doble campió olímpic, ja ho va ser a Rio i a Londres, i vol tornar-ho a ser. Gran Bretanya té 3 slots, però encara sense nom assegurats. Possiblement els dos germans tinguin moltes opcions de tornar-hi a ser. I per altra banda, a Hawaii s'ha celebrat també el campionat del món d'Ultraman, una prova de llarga distància que recorre 515 quilòmetres en 3 dies. El primer dia 10 quilòmetres de natació, 145 de ciclisme, segon dia 276 quilòmetres de ciclisme, per acabar amb una doble marató el tercer dia. A la prova van participar un total de 26 triatletes, ho van tenir representació catalana, amb Marc Puigamil, que va fer segon classificat final, Josep Agram, cinquè, i Juan Luis Quero, 14. La prova la va guanyar Jordan Brinde en categoria masculina i Tara Norton en categoria femenina, amb només 2 finishers en categoria femenina del total de 21 finishers. Això sí, cal destacar que la 6ª i la 7ª eren dones, la 6ª i 7ª de la general. I fins aquí les notícies de triatló d'aquesta setmana.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñió.
Doncs, com us hem dit, tenim a un dels protagonistes d'aquest any. L'hem estat seguint durant moltes curses, hem intentat seguir-lo a les curses, no només els seus resultats, sinó literalment, però evidentment no l'hem pogut atrapar, perquè estem parlant d'un dels noms d'aquesta temporada, un dels corredors que ha destacat més, i segurament molts de vosaltres ja sabeu qui és. Estem parlant ni més ni menys que del banyolí de l'Oriol Cardona, que el tenim avui al telèfon. Avui, abans de parlar amb ell, em diu: hòstia, aquí no es fa tard, és que estaré esquiant. O sigui, mireu com està apurant encara els entrenos, perquè ja comença la temporada d'esquimo, i amb ell parlarem sobre això, sobre com li ha anat la temporada de córrer i com encara una mica la temporada que li ve. Oriol, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé, molt bé.
Què, això ha anat dels pèls, la llum se t'ha anat, eh?
Sí, avui ha tocat apurar. Ara, amb aquests horaris, sempre s'acaba esquiant de nit a les tardes.
Però bueno, ja tenies ganes d'esquiar o què, després de tota una temporada allà corrent?
Sí, han sigut moltes hores sobre les bambes i ja tenia ganes de començar a esquiar. Però ara se m'està fent... se'm farà difícil perquè de seguida comença temporada d'hivern i les primeres curses no crec que arribi preparat, però bé, les ganes hi són i mentre estigui bé a la meitat de la temporada em faré prou.
Bueno, ja anirem seguint-ho tot això. Escolta'm, si no ens equivoquem, hem estat mirant tot l'historial d'aquest any. Pot ser que hagis fet podi a totes les curses que has disputat?
No, n'hi ha dues que no. Vaig anar... no, bueno, dues, no, tres. No, però les curses que he fet de la Golden Trail Series...
Sí?
No he fet podi a cap. A Cegama vaig fer sisè, a Dolomites 15 i a Marató del Montblanc quasi abandono. I a totes les altres, sí, a totes les altres curses. Em penso que n'he fet unes 12, vaig comptar l'altre dia, i
bueno,
si d'aquestes 12...
Si de 12 només 3 no has quedat dins del podi, i a més a més són de les Golden Trail, que són de Salomon, i ja se sap que aquests de Salomon... Res. Però bueno, jo trobo que és absolutament meritori, perquè és que són uns resultats espectaculars, i de fet, vens de... fa un parell de setmanes de fer tercer al Mundial, a més a més amb l'or per equips, i també que vam estar-ne parlant molt perquè va anar, bueno, tu ja ens ho explicaràs ara, dels pèls de segon absolut de les Migu Run Skyrunner World Series. Tu com valores aquest any? Estàs content? Com...
Sí, el que comentaves al començament crec que és un punt molt, molt important que en general s'hi dona poca importància. I crec que he fet una temporada doncs, molt regular, que en general a totes les curses que he anat ho he fet bé, i d'això és del que estic més content, perquè des de fa 2 anys que crec que he millorat i he madurat molt com a esportista, i des de fa 2 anys a totes les curses que vaig, doncs, amb ser regular, ser marcar una bona estratègia i ser que si estic bé físicament acabaré la cursa bé, que no se m'anirà l'olla o no faré coses estranyes i acabaré petant, sinó que des de fa 2 anys he madurat bastant i d'això n'estic bastant content.
Clar, tu ara quants anys tens, Oriol?
Tinc 25.
25.
Ara l'he fet ara d'octubre i sí, 25.
Déu-n'hi-do. Home, comencem ja a estar en això, en etapa de consolidació, no? I realment es nota perquè, bueno, pel que expliques i pel que hem anat veient, és ben bé això, has marcat una regularitat espectacular.
Sí, exacte, i d'això n'estic molt content perquè això també em dona molta confiança perquè sé que tinc el cap preparat i a lloc per competir i això em dona tranquil·litat perquè si em trobo bé físicament sé que la cursa anirà bé.
I en quina clau llegeixes tu potser aquest canvi? O sigui, de quina manera has establert aquest estat físic, mental, a tots els nivells per establir-ho? És a dir, creus que potser a través de l'entrenament, de l'alimentació o la mateixa experiència, li dones importància en matèria d'aquest canvi en algun d'aquests àmbits?
No, jo va ser... Més que tot això és un canvi de xip i més relacionat amb el saber competir, amb el saber marcar-te el ritme, el saber no passar-te, en tenir el cap fred i apretar quan toca apretar i no abans. I això va ser fa 2 anys, a la temporada d'hivern, doncs, que vaig veure que sortint una mica més lent doncs era capaç d'aguantar el ritme més fort durant més estona.
Uh-huh.
I va ser a partir de llavors doncs, que les curses m'han començat a anar molt bé.
Ben bé que tinc un amic que sempre em diu una dita que potser s'ajustaria molt, que és arrencada de burro i arribada de cavall. Vindria a ser això?
Sí, exacte. D'això m'ha ensenyat molt el meu pare i crec que n'he après molt i crec que sí. He passat de fer això a tenir el cap fred i saber quan toca córrer i quan no.
Molt bé. Comentàvem abans això de l'Amigo Run, que aquí ens va xiflar i ens va saber molt greu no poder seguir-ho en directe, perquè l'última cursa us veu reunir allà els millors, o tots els millors, i estàveu disputant amb el Rui Ueda el títol, i al final vas poder, si no anem equivocats, adelantar-lo allò en el tram final, veu que va disputant, i em sembla que va anar de 13 segons o 12 segons, no?
Sí, va ser una final molt, molt emocionant, sobretot, perquè vam arribar a la cursa aquella amb que tots els quatre primers classificats a la classificatòria doncs teníem opcions de guanyar si la cursa ens anava bé. Tant jo com en Rui, com en Jonathan Albon, com en Said Malek, si guanyaven la cursa, segurament guanyaven el circuit. Uh-huh. Per tant, va ser molt emocionant. I la meva batalla, en especial amb en Rui, doncs va ser curiosa, perquè jo no el vaig veure en tota la cursa, ell va sortir, va ficar el seu ritme, es va escapar el que va voler, i no va ser fins a escassos quilòmetres de la meta, a l'última baixada, que el vaig atrapar. Fins i tot el vaig passar durant poder un parell de quilòmetres, però res, hi havia una última pujadeta abans d'entrar al poble i ell va arribar una mica més força que jo i allà em va agafar aquests 13 segons i van ser els que es van mantenir a 2 quilòmetres que hi havia d'allà fins a meta i va ser aquesta la diferència que hi va haver entre nosaltres dos.
I tu durant tota aquella cursa, i sobretot ara, per exemple, durant aquells 2 quilòmetres aproximadament que dius que vas anar davant seu, què li passa pel cap a un atleta quan està en una posició així? O sigui, tu en què pensaves?
Clar, aviam, jo primer a mitja cursa em deien el temps a 2 minuts, a 3, a 4 minuts, i clar, deia molt clar que no el podria atrapar. Però un cop vaig veure'l i el vaig atrapar, el primer que em va passar pel cap va ser amb el menjo i guanyo la cursa. I va ser atrapar-lo, el vaig passar, el vaig intentar deixar, però res, al cap d'un rato hi havia aquesta pujadeta i em va tornar a avançar ell, i va ser quan llavors vaig veure que no podia seguir el ritme.
Però de totes formes, digues.
El primer cop que el vaig veure va ser mentalitat de, ja el tinc, me'l menjo i...
Positiva total, no?
Ja el tinc fet. Però, clar, llavors, el veure que em mantenia el ritme em va fer dubtar i a la que em va passar ja vaig veure que no podria seguir.
I per comparar una mica, aquest segon lloc absolut i les victòries que has anat gaudint aquest any i, per exemple, la tercera posició d'ara al Mundial, et quedaries amb alguna cursa en concret d'aquest any?
Poder amb la Buff Epic. La Buff Epic va ser especial, perquè guanyar a casa doncs va ser molt emocionant per mi, doncs la cursa en general, i hi havia els meus familiars, amics, i va ser molt especial, emocionant. I la que estic poder més orgullós de mi mateix va ser el Mundial aquest que hi va haver a Argentina ara fa un parell de setmanes. Poder és de la cursa que n'estic més orgullós, perquè va ser, jo crec que vaig fer molt bona cursa, hi havia molt nivell i em vaig saber defensar molt bé en una cursa doncs que era més planera del normal i s'havia d'anar més ràpid del normal.
Pla, també hem vist que corres ràpid, que vam veure que vas fer un 10K per allà a Banyoles, que déu-n'hi-do,
Sí, vaig fer 10 quilòmetres a Granollers, em penso...
Això sí, a Granollers, que ara...
Sí, 30-22 o així.
Déu-n'hi-do.
Encara queda molt per córrer i aviam si algun dia puc arribar a baixar de 30.
Déu-n'hi-do. T'agradaria fer ultras també o què? O aquesta distància ja...
No m'ho plantejo. Fa 2-3 anys sí que se'm va passar pel cap, però ara mateix no m'ho plantejo. Estic molt bé, m'agrada molt la distància de marató i les curses curtes i de moment seguiré fent skyrunning o curses d'aquesta distància.
Molt bé. Hi ha alguna cursa de les que has fet aquest any o que hagis fet altres anys que puguis recomanar a qualsevol atleta que ens pugui estar escoltant des de qualsevol nivell, Simplement una cursa que sigui doncs emocionant per l'ambient o perquè les muntanyes per les quals es passa és espectacular, el que sigui.
Jo, una de les curses preferides que porto molts anys fent-la és l'Olla de Núria. És una cursa d'aquí a casa,
sí.
a vegades no cal anar a l'altra banda del món per saber doncs, que tenim sí, sí, bones sí. muntanyes i crec que és una cursa molt maca amb un ambient preciós. Jo crec que a nivell, tant a nivell d'espectadors com de recorregut és una cursa 10.
Sí, de fet, fa no gaire aquí el programa en parlàvem, perquè jo també vaig estar a l'Olla de Núria uns minuts més endarrere que tu, però vaig estar allà i parlàvem de l'afició del País Basc, que si Zegama, que si no sé què. Jo deia, no he estat a Zegama, tant de bo pugui estar-hi aquest any vinent, però l'Olla de Núria a mi em va sorprendre molt, això a nivell d'espectadors, fins i tot no feia gaire bon dia aquell dia, aquest any, i al Puigmal hi havia molta gent animant, i a tots els colls també, vull dir que...
No, és sí, cursa. És una cursa maca en general.
Exacte,
crec
no, no.
El plat fora de la cursa és la muntanya, és que es fa tota, gairebé tota per sobre els 2.000 metres, 2.500, perquè un cop puges al Puigmal doncs estàs amb alçada durant tota la cursa
sí, sí.
I que són 23 quilòmetres, que no fa falta que sigui una marató per tenir una cursa ben parida.
Està claríssim.
I que poder ser gama hi ha més gent,
sí, home, allò és espectacular.
Però bueno, l'Olla de Núria, l'ambient que hi ha també és molt maco.
Sí, sí. Doncs ja per acabar, mira, ara et farem així com unes quantes preguntes, que són més o menys curtetes, vale? Tu et pots allargar tant com vulguis si ho creus, però el plantejament és aquest. Mireu, ens agradaria poder fer com un equip dels millors corredors de trail que hi han segons l'Oriol Cardona, i et anirem dient com alguns ítems i aviam si en saps dir quin és el corredor que creus que destaca més en aquestes qualitats. Per exemple, quin creus que és el millor corredor en les pujades? Et pots incloure tu mateix, per cert, si ho creus.
A nivell d'aquí Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell internacional?
Internacional, o el que creguis. Internacional, potser, sí.
Vale. Les pujades. Davide Magnini.
Ah, aquest pot ser que també després el digues. I en les baixades?
Les baixades, Jonathan Albon.
I el pla, dins de la muntanya, estem parlant?
El pla, poder en...
Jim Wamsley. Aquest gam va fort,
Sí, aquest va molt ràpid.
El més tècnic, el corredor que sigui més tècnic, que domini tot el...
En Kilian.
El Kilian, El més estilós, el que tingui allò que dius, hòstia, aquest paio em corre.
Hòstia, molt bona aquesta. Ara mateix no t'ho sabria dir.
Bueno, si pots anar pensant, després et surt. La jove promesa que creus que acabarà més amunt?
En Jan.
I el millor de tots, el millor?
Jo, no, és broma. En Kilian, en Kilian, sens dubte.
Molt bé. Amb qui t'agradaria compartir una competició que no hagis compartit ja, evidentment? Hi ha algun nom així?
No ho sé, no t'ho sabria dir ara.
Bueno, llavors, preguntes ja més de teves, personals. Què t'agrada més, pujar o baixar?
Baixar,
Oh, és que la baixada sempre és fantàstica. Trail o esquí?
Aviam, ara estem arribant a l'hivern, esquí.
Portes tu les teves xarxes socials?
Sí.
I t'agrada tot aquest tema així que hagis de fer la promo i tot plegat, o, bueno, és part de la feina?
S'ha de fer,
Que toca. Exacte, sí, no? És el món que vivim, tu. Què esmorzes abans d'una cursa, normalment?
Ui, ara em ficaré tots els nutricionistes en contra,
Bueno, em sembla que no series l'únic,
Pa a poder ser integral amb Nutella o amb embotit.
Bueno, i quanta estona més... Digues, i cafè.
Sí.
I quanta estona més o menys abans?
Quan abans millor, 2 hores.
2 hores.
2 hores i mitja, 2 hores.
I ets de menjar després o ets dels que se't tanca l'estómac i...
De menjar després...
D'una cursa, sí. No. Després d'haver esmorzat ja imagino que quan has acabat ja... No,
bueno,
després d'una cursa.
Normalment en cursa em prenc molts gels i tardo un rato a pair. Poder a partir de 2-3 hores després de la cursa sí que tinc gana. Però ben bé quan acabo, no.
I ara, independentment d'una cursa, el teu menjar preferit, per exemple, quin podria ser?
Arròs amb carn picada.
Arròs amb carn picada? Ostres, aquesta no me l'esperava, m'esperava aquí un entrecot de la... Bueno.
No, no, que va, menjo dels 7 dies que té la setmana, poder 5 arròs amb carn picada.
Déu-n'hi-do. Bueno, també està bé, allò és com el... Qui era, l'Steve Jobs o el Bill Gates, que sempre porta la mateixa samarreta, o sigui, no hi ha res com no haver de pensar en què fer perquè t'agradi, no?
Si una cosa t'agrada i funciona, no cal canviar-la.
Exacte, sí, està claríssim. T'agraden altres esports, o sigui, a part de l'esquí i el trail, que miris o que practiquis?
L'atletisme m'agrada molt, però bueno, tot té ser córrer, i a part d'això no...
No ets gaire d'esports d'equip, així, de bàsquet, futbol? O...
No tinc cap interès en cap esport que no sigui... L'únic que m'interesso més és amb l'atletisme, a part de trail i esquí. Mm-hmm.
Quina seria la teva muntanya preferida del Pirineu?
Cambra d'Asa.
Cambra d'Asa. Bona, bona. Molt bé, i així per acabar, objectius així de cara a la temporada, bueno, suposo que clara ve tota la temporada d'Esquimo, però de cara a aquesta temporada d'Esquimo i la que ve de trail, tens alguna cosa ja marcada?
Aviam, temporada d'esquí, ja l'objectiu serà Campionats d'Europa, d'aquí 3 mesos, i de temporada de trail encara m'haig d'organitzar el calendari i mirar quines curses hi ha, quines vull fer, i a partir d'aquí ja em marcaré objectius, però de moment no ho tinc clar.
Molt bé, ja sigui l'última, com ja et vaig explicar i com tots els oients de 13 saben, ja tinc el meu equip d'Esquimo. Per on em recomanaries? D'aquí al Pirineu? Aviam, ara et diria per iniciar-me, però comptant que ja en sabré una mica, per anar a disfrutar.
Per anar a disfrutar. A mi m'agrada molt tot el que és la Cerdanya francesa, Cambra d'Asa. Jo crec que és un bon lloc per començar a sortir de les pistes i fer una mica de muntanya.
Bueno, doncs ja hi anirem i ja farem la review d'aviam tot aquest territori. Molt bé, Oriol, doncs
bé.
Moltíssimes gràcies per estar aquí a 13. T'hem anat seguint i seguirem fent-ho. Tant de bo en alguna cursa puguem fins i tot fer-te una entrevista allò corrent, encara que no diguis res. Però no, carrega, moltes gràcies per l'atenció. Sempre és un plaer poder parlar amb tu. I que et vagi molt bé el que queda encara d'entrenos i la temporada que comença d'esquí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Apa, que vagi bé.
Adeu.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I si el repte d'aprofitar els dies festius és el que tindrem tots aquests propers dies que ens venen, arriba l'hora del repte que ens planteja Marc Borràs de Salut Esport. Arriba el moment de cuida't, arriba el moment de saber com podem cuidar-nos millor per fer tot allò que ens agrada.
Bona tarda, Aleix. Avui parlarem de la tercera zona d'entrenament i l'última de la considerada zona aeròbica. És el que anomenem aeròbic alt o aeròbic intensiu. En aquesta zona hi treballem quan estem fent sèries o entrenaments entre el 85% i el 100% de volum màxim d'oxigen. Entre el 85% o fins i tot podem arribar al 110% de la velocitat màxima aeròbica i entre el 90% i el 100% de la freqüència cardíaca màxima. En aquesta zona d'entrenament arribem al 100% en tots els paràmetres. Per tant, és important saber que, evidentment, el temps necessari per arribar al 100% del volum màxim d'oxigen dependrà de la intensitat de l'esforç i també del nombre de músculs implicats. Per norma general, si entrenem amb capacitats supramàximes, és a dir, per sobre del 100%, ja ho veurem més endavant, arribarem ràpidament. Sobre un minut, aproximadament, ja estarem en el consum màxim d'oxigen. Mentre que si entrenem una mica per sota del 100%, però en paràmetres ben propers, 90-95, arribarem a aquest 100% en uns 3 minuts aproximadament. Per passar a entrenar aquesta zona és molt important tenir una bona base aeròbica, si no acabarem patint lesions. Com obtenim l'energia en aquesta fase? S'utilitzen sobretot les reserves energètiques de glucogen muscular i glucogen hepàtic. Quins objectius tenim quan entrenem amb l'aeròbic fort? Obtenir la màxima energia del sistema aeròbic en el menor temps possible. Aquest objectiu és prioritari en els esports i esforços de curta duració. Per tant, en esports de resistència esdevé secundari. No obstant això, si millorem aquest paràmetre, millorarem també tots els altres. Per tant, també s'ha de tenir en compte. El que és important en els esports de resistència és mantenir la intensitat que correspon al consum màxim d'oxigen al màxim temps possible. Això sí que és molt important en resistència perquè com més temps es pugui mantenir aquesta intensitat corresponent al consum màxim d'oxigen, el nostre rendiment serà millor. Com podem entrenar l'aeròbic intens? Podem fer un continu harmònic, que evidentment serà molt més curt que en els casos que havíem vist la setmana passada i l'anterior. Podem fer 20 o 25 minuts al 90% de la velocitat màxima aeròbica. O també podem fer un continu variable. 10 minuts al 60%, 5 al 100, 10 al 60, 5 al 100 i anar intercalant. També podem fer un intervàlic. Un intervàlic curt que podem fer, per exemple, 15 sèries de 30 segons al 100% amb 30 segons de pausa, també. Podem fer un intervàlic mig, podríem fer sèries de 3-4 minuts també al 100%, i podríem fer també un intervàlic llarg. Aquí serien menys sèries, 2 o 3, però més llargues i sense arribar al 100% de la velocitat màxima per no arribar a la fatiga. I recordeu que qualsevol dubte em podeu contactar.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I arriba el moment de posar nom i cognoms a qui va escometre el repte de 13. Fa una setmana un dels nostres herois visibles i audibles va plantejar un repte. Aquest era Aniol Riba i aquest era el seu repte.
Re,
quin és el teu repte?
Em poso un repte, aviam, és un repte molt petit, però estarà...
És un petit gran repte?
No, és un petit, un repte petit, ni gran ni res, no. Senzillament, poder estrenar l'equip d'esquí de muntanya, si les condicions meteorològiques ho permeten, i la neu també, i explicar com ha anat el dia que hi vagi.
Una setmana més tard, Aniol Riba està aquí a la taula per explicar-nos de viva veu què és el que va passar amb aquest repte. Aniol Riba, explica'ns què és el que ha passat entre tu i unes fustes i unes pells de foca.
Era un dilluns del mes de desembre.
Un dilluns fred del mes de desembre. El sol m'acaricionava la cara i em feia que els palmells de les mans acariciessin els estics dels bastons.
L'escenografia no estava molt ben aconseguida. Al Pirineu li falta una capa de xapa i pintura amb una mica de neu, perquè realment n'hi ha poc.
La verdad, muchachos, es que la nieve hace falta. El amigo Aniol Riba, también conocido como el cantante del grupo Flauti, la Ovella Chao, ha venido aquí con nosotros a explicarnos lo que hizo en esquí de montaña. Y el lunes, que no había mucha nieve, Aniol quiso estrenar sus esquís de montaña.
Pues así es, querido Aleix. Esta noticia se ha confirmado después de estar unos cuantos días con los esquís encima de la mesa de casa y finalmente el lunes me dispuse a coger los esquís y cogerme 2 horas y cuarto de coche para llegar a Valter 2000, donde no me esperaba demasiada nieve.
Walter 2000, conocido también como el sitio donde los españoles hacen acopio de su fuerza y de sus piernas con los esquís de montaña, vieron al joven aguerrido de Sabadell, Aniol Riba, que subió por la montaña con sus esquís de esquimo. Explícanos, ¿cómo fue esa primera experiencia?
Antes de nada, como me gusta la palabra aguerrido, es sin duda una de las mejores del diccionario.
Acopio de aguerrido.
Ah, exactamente. Pues finalmente me puse los esquís después de todas las maniobras que se necesitan para coger los esquís, las pieles de foca.
Las pieles, has hablado de las pieles.
Las pieles de foca. Y finalmente subí hasta arriba del todo de Valter 2000.
Es decir, vas arriba... Aviam, ara ja ho fem, plata, sí, ja està, perquè costa. Ficar-se en aquest paper costa, aviam, escolta'm, Aniol.
Va, sí, anem a...
Vas anar a Valter.
Vaig anar a Valter.
Vas fer les 2 hores i 15 minuts que hi ha d'arribar fins allà. Hi havia neu o estava molt ventat?
Hi havia... Bueno, a pista sí que hi havia neu, però, per exemple, a la cara sud de la muntanya...
Ja estava...
No, és que no n'hi havia.
No n'hi havia.
Sí, tot el que és cara nord sí que n'hi havia, però tampoc molta. A la pista sí, perquè, bueno, evidentment la treballen i així. I...
Vas arribar fins al coll de la Marrana.
La idea era anar a fer els vestiments, de fet. Vaig anar allà amb la idea de dir, va, si ho veig bé i clar, vaig a fer els vestiments. Però el coll de la Marrana i tot el tros que, per on s'hi arriba...
Marró glacé.
Hi havia molta pedra perquè, bueno, hi havia poca... O sigui, de fet, no és que hi hagués molta pedra, és que hi havia poca neu i tota la pedra es veia. I clar, anava allà amb els esquís nous. A més, era la primera baixada, bueno, pujada i baixada que feia de la temporada. I sobretot, ja no tant per pujar, sinó que després pensava que no sabria per on baixar perquè no hi havia cap espai de traça suficientment
ample i amb suficientment espai. A més, la neu estava geladeta. I no
que no està, és d'allò que vas dir, escolta'm, fa molta il·lusió estrenar el material, exacte. No cal fer-lo malbé el primer dia, però vas fer...
Vaig fer un parell de pujades fins a dalt de l'estació, un parell de pujades i un parell de baixades, que no arriba...
Bé, canvi de pells, molt bé, no, Xavi?
Sí.
Canvi de pells.
Sí. Ja va bé anar practicant els canvis, sí, vaig fer... tècnica.
Sí, sí, sí. No, i bé, molt bé, aviam, la primera baixada, o sigui, de pujada, bé, és anar pujant, i sí que la... Bueno, coses d'aquestes de material que estrenes, que ara t'apret aquí, que no sé què, vaig estar una estona...
Aprenent a ficar les alces una miqueta, exacte. Que si fico, que si no les fico...
L'alçada dels pals, també... I no, però, bueno, les baixades molt bé. La primera també és això, primera baixada de temporada d'esquí,
que t'has de tornar a posicionar bé amunt dels esquís, sí, sí. Tot.
Però no, molt bé. La veritat és que amb ganes de que nevi de veritat i poder anar a fer sortides guapes, guapes.
Home, acabem de sentir l'Oriol ha recomanat Cambra d'Asa. Allà que... tenim bons canals, així que un dia
escolta, estàs plantejant un repte.
Un repte col·lectiu de tot l'equip de 13
que vulguis esquiar. Are you putting on the table the new challenge for us?
Yeah.
That's it? You know what I mean? I could achieve this challenge.
Però ja ho heu sentit, un repte col·lectiu.
Sí, sí.
Parlant de col·lectiu, tu vas aconseguir el repte, però és que ara hi ha algú que ha de plantejar el seu repte. I podríem dir, tenim ara aquí uns dies festius, lúdics, que tenim endavant, i jo us vull plantejar un repte. A part de totes les trialeres que fem normalment amb el Llure, i l'hauríeu de veure com agafa la bicicleta el pobre Selforça, ja ho sabeu que s'ha apuntat a la Volcat 4
sí.
dies,
sí, sí.
Per Setmana Santa se'n va fer una cursa per etapes de mountain bike tot el Llure, però jo el que us plantejo ara del repte d'avui, així és una miqueta més fresc i motivat, seria dins d'aquests 4 dies, dins de la mesura del possible, què creieu? Aviam qui és el que fa més metres d'esquí de muntanya, fem una sortida conjunta.
Jo no vaig esquiar,
Ja no va esquiar, mira, l'enamorat ja no va esquiar. Tu te'n vas, tu te'n vas, digues on te'n vas, aviam, va, digue-ho. Fila, quan és
el que ha llegat el momento de comunicarlo.
Exclusiva.
Exclusiva.
Vinga, pinxa-me. Vinga, pinxa. Astino, becario.
Sí. Me'n vaig, esquiar als Alps, però que em pugin amb telecadira.
Bueno, 3
dies, bueno, de fet 4 dies, 3 d'esquí allà a Valtorens. A més hi ha una neu espectacular, està endavant, tenim a cota 2.300, un metre de neu i bueno, fins a 3.200.
El repte d'aquesta setmana és fer dentetes?
Sí, jo per si de cas ja l'he bloquejat a l'Insta perquè ja veig que això n'hi ha carregat
de
fotos i vídeos.
El reto de la setmana és fer-nos dentetes?
Però farem una mica de mala vida, també. Allà sí? Hi ha una presqui d'aquests, així, ple de pijos. No, jo sóc dels d'esquiar, de 9 a 5.
Escolta'm.
Però després una mica de...
Escolta, Maniol, vas a Balto, no?
Vaig a Balto. Hi ha mig Sabadell que va a Balto, eh?
A Sabadell la gent li mola molt el tema de Balto. Sí. Escolta'm, doncs, aviam, ja ho sabem, aquesta setmana el repte serà veure aviam qui de 13 fa alguna cosa de profit esportiva i veurem aviam què és, bueno, excepte el Llorenç, que al matí va amb bici, al migdia va a córrer amb el Blanchard, a la tarda sí. Se'n va a fer gimnàs. No sé, escolta'm, nois i noies del món, abraceu-lo, perquè potser és que necessita algú que se l'estimi, va estar faltat de braçadetes, vull dir, seguiu-lo a l'Instagram, ja veieu, fa aquelles filosofies que fa, però la resta, el Xavi, el Robert, el seu repte serà poder començar a poder-se bellugar, mira, ho sento, Robert, això va així, i el de l'Aniol és poder esquiar molt. El meu, doncs mira, si puc esquiar una miqueta, fer esquimo, o fer una miqueta mountain bike, em quedaré content. Ahir vaig intentar córrer i quan havia fet 200 metres el bessó em tornava a petar. Ja no sé si és que hauré de córrer amb categoria...
T'hauràs de canviar el bessó,
O m'hauré de competir amb categoria handicapet, vull dir, no sé, això va així. Escolta'm, fins aquí el repte, que passeu un pont de la Puríssima molt, molt, molt bo, feu el que feu, que gaudiu, preneu totes les mesures de seguretat possibles i envieu-nos moltes fotos i etiqueteu-nos, que ho volem veure.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i el Robert Mayoral. A l'equip tècnic, el Roger Benet i el seu superequip de becaris, la Xisca Alberti i l'Iker Page. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip? On entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons.
Si teniu dubtes, sugerències, resultats o coneixeu algun o alguna fons addicte, feu-nos arribar a la bústia de 13, 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 67 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13, perquè sabeu que aquí a 13 hi estem la mar de bé. Us esperem en una setmana.
13.
I arriba el moment d'omplir les vostres llistes de Spotify. I per tal de fer-ho més fàcil, el que farem és afegir una cançó a la nostra pròpia, a la llista de Spotify 13 Esports de Fons. I quina és la cançó que volem posar? Una cançó que és per tenir un bon marmitaco calent, un bon estofat bulgarès, el Love Trufat, per estar-s'hi la mar de bé i escoltar aquesta cançó que ens porten els senyors de Doctor Prats, que es diu Les Pigues. Per tots aquells que esteu enamorats, pels que us vulgueu estar, pels que ho estigueu i ho estiguem de la vida i de tot allò que ens donen els Esports de Fons, arriba ara Doctor Prats. Les Pigues, compteu-les.
La teva mirada, la marca d'expressió de mig somriure, ganes de riure i les hores volen i així passa una tarda i una altra i una altra. Com m'agradaria que els petons no fossin sempre a la galta. No només els bojos fan bogeries. Si et digués que m'agrades ja ho sabries. I això no passa tots els dies. Alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. I no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia. Sempre de color rosa, no. I el rosa no sempre l'amor s'hi posa. Mai serà perfecte, només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no busquem tres peus al gat. Que ni els petons ens callin la boca, però de vegades toca i roca pica i rica poca. I el que et fa rica és tenir el cor ben cara que tinguis la butxaca petita. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. I no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues. Sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia. De veritat a una broma, sentiment a un no importa i una mica de dolor on estic bé. Si els meus defectes no t'agraden, en tinc més, no m'importa què pensin els demés, perquè vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia.
Els Esports de Fons a Ràdio Sabadell.
Somiar no costa res, el que costa és despertar-se. Anem amb els ulls tancats
i així és fàcil matar-se. Abraça molt més fort, no vull tenir encongit el cor. Si t'enamores de les flors, a la tardor tot seran flors. A vegades no passa el que ha de passar, a vegades ho deixes passar o s'avança, fins que l'aigua arriba al mar no descansa i no està recta la balança. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. La por ens fa estar desperts, no vull un mar de llàgrimes. Vull estar la mar de bé, però no puc saltar-me aquestes pàgines, perquè somiar no costa res, el que costa és despertar-se. Anem de braços lligats, però ens fa més forts el que no ens mata. A vegades no passa el que ha de passar, a vegades ho deixes passar o s'avança, fins que l'aigua arriba al mar no descansa i no està recta la balança. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. Jo crec que no m'entens, no sé què pretens. Vas amb els ulls tancats i així et trencaràs les dents. I creiem que som omnipotents, però no sabem qui som i ni tan sols en som conscients. Jo crec que no m'entens, no sé què pretens. Vas amb els ulls tancats i així et trencaràs les dents. I creiem que som omnipotents, innocents, ens deixem endur per la corrent. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. Per por a perdre ens perdem i l'aigua s'estanca, el raïm es fa pensar i s'arronsa, que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança.